Les 4 us parla Mercè Roura, primera diada de Sant Jordi des de la pandèmia, el dia laborable marcat. Això sí, ja ho esteu notant per les baixes temperatures. Els carrers són plens de llibres i roses i molts floristes i llibreters que estan mirant al cel a veure si la pluja pot aigualir, mai millor dit, aquest Sant Jordi, que té una previsió de vendes optimistes, 1.900.000 llibres i 7 milions de roses. Ja ho sabeu, estem anant pel territori per conèixer com es viu el Sant Jordi a diferents indrets. Ara anem a Mataró. Allà tenim a la nostra companya Judit Peñaranda de Ràdio Mataró per veure com està la diada en aquest moment. Preguntar-li, doncs, primer, com està el cel ara, quin és el temps que fa a Mataró? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, just ara comença a espurnejar. Les previsions ja anunciaven que a la migdia hi podrien haver alguns ruixats puntuals, però de moment el temps aguantava i el dia, tret d'algun núvol, era prou assolellat. Sembla que ara comença a girar-se el vent. Venen els núvols cap aquí, s'acosten al Maresme i comença a espurnejar, esperem que sigui de moment puntual. L'afluència de gent al centre de la ciutat, però, no ha baixat a la migdia. Els carrers i les terrasses estan plenes a vessar i la Fira del Llibre, que des de diumenge se situa a la plaça Santa Anna, i les més de 270 parades de roses que es concentren al casc antic, doncs no paren de tenir activitat. La rosa vermella torna a ser la protagonista entre totes les varietats de colors, i regalar una rosa és una tradició que ni els joves, com el Víctor Rodríguez, perden. També la segueixen. Ell tenia molt clar per què i a qui li volia regalar.
I aquestes roses principalment van per la meva parella, una altra per la meva germana i per la meva àvia, i per la meva mare també, sobretot, que és molt especial per mi, i espero que els agradi. Jo crec que hem escollit les més boniques aquí del centre i esperem que tothom gaudeixi d'aquest magnífic dia i per compartir, per riure, sobretot cultura, amor, llibres i roses per tothom.
L'activitat a Mataró es preveu que vagin creixent aquesta tarda. Hi haurà diada castellera amb els capgrossos de Mataró, la gegantada, una gran cercavila que reuneix gairebé tots els gegants de la ciutat, un centenar, un acte que de fet només passa dues vegades a l'any per Sant Jordi i per les Santes, la festa major, i el dia acabarà amb la fogonada, que és la tradicional adaptació de la llegenda de Sant Jordi que donarà pas al correfoc aquí a la ciutat de Mataró.
Moltíssimes gràcies, Judit, per aquesta crònica des de Mataró, aquest Sant Jordi, que també ha estat la diada de la recuperació de la Rambla a Barcelona i el primer en el que s'ha hagut de pagar per tenir una parada al recinte del Passeig de Gràcia. A més, per primera vegada no sabrem quins són els llibres més venuts, no ho sabrem al final del dia. Anirem veient com evoluciona el tema.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Paula Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 23 d'abril i us saludem des de la plaça d'Octavià de Sant Cugat per sumar-nos a aquesta celebració de Sant Jordi amb un programa especial, però abans de tot volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. De moment aquest dia de Sant Jordi està venint amb una temperatura força a ratlla, no ha pujat gaire i, de fet, a l'alta muntanya del Pirineu l'ambient és ben fred i, a més, a l'Empordà i encara a les Terres de l'Ebre, al igual que al Pirineu, va bufant el vent i, per tant, la sensació és d'encara més fred. I han anat apareixent alguns primers ruixats. De moment són molt esporàdics, estan deixant poca quantitat d'aigua, però la tendència és que al llarg d'aquesta tarda es facin una mica més generals. Els més probables, sempre locals, però una mica intensos, amb alguna calamarsada, cauran a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona, i també a la selva al sud de la Garrotxa, en el cas de Girona, a la resta del país més clarianes, amb aquesta nevada que no deixarà de caure a l'Alt Pirineu. Per tant, un temps una mica insegur aquesta tarda, però no amb les tempestes d'ahir. En vista demà ja serà un dia més tranquil, més assolellat, però ben fred al matí, amb gelades tardanes. N'estarem pendents a la xarxa.
Avui, en aquest Connectats Especials, visitarem els centres neuràlgics de la celebració en cadascun dels municipis del programa. Començarem la ruta per Sabadell, parlarem de la Rosa amb Núria Alonso d'Elia Garden, passarem per la Diada de Terrassa, continuarem parlant de la passió per la lectura amb Dolors Vilarassau i Lluís Julián de la Biblioteca Central de Sant Cugat Gabriel Ferreter, i acabarem aquesta primera hora des de Badalona. A partir de les 5 seguirem la ruta de connexions pels municipis del Connectats. Anirem fins a Castellà. Farem tertúlia des de la plaça d'Octavià per analitzar la celebració d'un dia com avui. Acabarem sabent com es viu la festa des del Prat de Llobregat per acabar de tancar el cercle des de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 7 minuts de les 4 de la tarda i què us sembla si comencem a rondar pels diferents municipis del Connectats. Des de Sant Cugat marxem fins a Sabadell. A la plaça Doctor Robert tenim en Pau Durant. Bona tarda, Pau.
Que val a dir que el matí ens ha respectat molt i tot i el xàfec i pedregada, que segurament haureu vist imatges de les xarxes socials perquè va ser espectacular com es quedaven els carrers de la ciutat emblanquinats, just en el moment en què la majoria de llibreters i periodistes havien pensat que havia de començar el muntatge, doncs clar, el panorama era dantesc, amb la qual cosa es va haver de refer una mica el pla, venia aquest matí més d'hora, la cosa pintava bé i el matí ha sigut doncs prou assolellat, tot i que tot el dia el fa allò d'anar amb jaqueteta, però és que ara estem aquí amb el Rafael Sabater de Còmic Sabadell i ens sembla que ens ha caigut alguna goteta al cap, oi, Rafael?
Jo era una gota d'aigua o alguna altra cosa d'algun colom. Bueno, sembla que al cap alguna goteta, sí, però bueno, poca cosa.
Ha sigut així, oi? S'havia de venir a la tarda i llavors heu decidit com refer el pla fins aquest matí mateix, no?
Sí, ahir ja van haver-hi alguna parada que va començar a portar llibres, però quan va començar a ploure, bueno, va ser, a més, les cartes buguis, no? Aquestes parades, quan fa vent, l'aigua entra per tot arreu. I van tenir que parar i hem muntat tots aquest matí a primera hora.
Llavors, el matí l'hem passat força bé, ara veig que ja tenim plàstics preparats, oi?
Sí, la pluja de Sant Jordi és un clàssic, no falla mai. Poquet o molt, sempre per Sant Jordi plou.
I llavors això us suposa, de moment, tapar, no? I en funció de com evoluciona, acabar desmuntant o no.
Mira, tapar i destapar. Moltes vegades, en molts anys, ens ha passat això. Etapes, 10 minutets en corda, tornes a destapar, mitja horeta, tornes a tapar. Normalment sempre fa bon temps, però bueno, però ja, déu-n'hi-do, ja ens hem trobat. Recordo, amb 30 anys que porto, recordo molts Sant Jordis passats per aigua.
Ja hi estàs bregat, eh?
Sí, i tant.
Escolta'm, hem passat ja a l'equador de la jornada, però, en canvi, entenc que falten les hores més fortes, no?
Sí, entre setmana, naturalment, l'hora forta és a la tarda, quan la gent plega de treballar i es pot passejar a partir de les 7, a les 6 o a les 7, que pot passejar i pot, hi ha molta gent que s'espera a última hora, no? En el cap de setmana sí que hi ha una venda molt més lineal, però entre setmana, de dilluns a dijous, sobretot, la venda és a última hora, sí.
Preferible entre setmana que el cap de setmana?
Mira, preferible per alguna raó. Jo diria que sí, Les estadístiques de vendes ens ho diu així, que és més bon entre setmana que cap de setmana. Potser al cap de setmana la gent marxa, se'n va a la platja, se'n va a la muntanya, molta gent se'n va a Barcelona a passar el dia, i en canvi entre setmana sempre és allò que, com que no, molta gent no té festa, doncs com que no té temps, bé, es queda a Sabadell. La majoria es queda a Sabadell. I la fórmula aquella de dir, bé, si cau en cap de setmana, ja posats fem els dos dies, què tal? També t'ajuda a no anar tant de bòlit, perquè està clar, representa que en dos dies ho fas més esponjós. Pots anar venent més relaxadament, pots atendre millor, que no tot un dia, tot a córrer i tot. Sí, però Sant Jordi jo és un dia. Jo sempre s'ha pogut fer més un dia, una setmana s'ha proposat algun cop fer una setmana, la setmana de Sant Jordi. És que el Sant Jordi és un dia. A partir d'aquí, mira, ens hem d'aguantar una miqueta i escolta, si no podem atendre millor, anem una miqueta de bòlit, no passa res. És un dia molt bonic. Vinga, va, doncs aquesta diada, des de Sabadell Còmics, què heu portat per vendre aquí a la plaça del doctor Robert? Còmics, molts còmics. Sí, no, comentàvem que en aquests moments s'està publicant molt còmic en català, que és una mancança que havíem tingut fins fa poc, però des de fa un parell d'anys les editorials han aconseguit ajudes públiques per publicar en català. I s'han disparat les edicions en català. Vull dir que quan anys enrere el 95% era en castellà, en aquests moments estarem potser un 70-30, que ja és molt, encara anem per sota, el català va per sota, però és molt comparat amb anys enrere. Vol dir que estem contents, sobretot pel còmic en català, que s'ho mereix.
Veig títols que em sonen fins de quan jo era petit, no? Les aventures de l'Astèrix, el Tintín, però en canvi després tenim coses que estan ben bé a l'última, no?
Sí, aquests són els grans clàssics, eh? Astèrix, Tintín, són els grans clàssics de tota la vida, eh? I això sí que sempre s'ha publicat sempre en català. Però hi ha altres que ara tenim una bona època. Sobretot hi ha molt còmic per infantil, que abans no hi era. Abans el còmic era a partir de 7-8 anys, quan es podia llegir. Com el Tintín, que sempre es deia de 7 a 7 anys. Era a partir de que es podia llegir, normalment després era el còmic. Però en canvi, des de fa uns anys cap aquí, s'està publicant molt còmic infantil. És a dir, a partir de 2-3 anys, que són còmics muts, que no tenen lletra, però que ja hi ha vinyetes, i l'estructura i tot és d'un còmic. Per això permet al nen petit ja aficionar-se i entendre el còmic. I després ja hi ha col·leccions fetes per a partir de 4, 5, 6 anys, amb poca lletra, amb lletra de pau. Vol dir que ja s'està fent especialment per la canalla. Vol dir que això està molt bé.
Es vagi agafant el llenguatge. Aviam, estic veient per aquí uns que em sonen ja dels meus fills, vells l'Amni, el Superpatata, també tens per aquí?
El Superpatata és un clàssic, és el número de nenes. Sí, agrada molt a la canalla.
És dels que confies que surti més avui?
Sí, no, potser per com que fa tant temps ja que es publica, ja tothom el té, tota la canalla ja el té. Ja, per exemple, la Míriam Monastre té un llibre de Sant Jordi, infantil, i aquest confia molt perquè aquest és inèdit i aquest sembla que de moment té bona pinta de vendre's força bé.
Com es diu?
Doncs mira, es diu, pega, l'agafem i així et diré l'editorial i tot. Es diu La princesa i el Sant Jordi. L'editorial és Entre Dos i el fa la Míriam Bonastre. I aquest, doncs, un còmic fet expressament en català per Sant Jordi.
O sigui, pensat pel dia ben bé, eh? O sigui, no podia ser més clavat que pel dia d'avui.
Ah, exacte. Així tenim.
Escolta, i aquí estic veient a la Taylor Swift, què és això?
Sí, han fet un còmic, bueno, és un llibre il·lustrat. És la vida d'un diari de la Taylor Swift, que està molt bé, també de la Laia López.
O sigui, ara que n'hem parlat, no, de la seva vida, aquests documentals que corren per les xarxes i tal, la tenim en còmic.
Sí, també. Ja tot, es comença a publicar de tot. Ja és una indústria. La Taylor Swift ja no és una cantant, ja és una indústria per ella mateixa. És increïble pel moviment de diners que mou.
Que fort, eh? Escolta'm, aquí potser ens hem posat davant de l'aparador on toca així majoria de menuts. Estossega sense por, eh? Refem-lo mateix.
És que ens faci...
Sí, no pas... Ens ve una mica de pole, no? És veritat. Sí. Què tens per allà que pensis que també està dirigit més aviat a públic adult, de còmic?
Mira, per exemple, el Black Sad, que és un clàssic ja, que és una història de novel·la negra, que està feta amb animals antropomòrfics, o sigui, és un gat, que és detectiu, és el típic detectiu que li passa de tot, que s'enamora de la dona del gàngster, que li foten una panadera. I la història és molt típica, però està molt bé, està molt ben dibuixat, i és d'aquelles que enganxen. Ja porten 7 volumens, i és d'aquelles històries que enganxen molt, i quedarà, està quedant com un clàssic de la novel·la negra. Els que estan molt bé també són la col·lecció de l'editorial Rafael Dalmau, que els dibuixa l'Oriol García Quera, que són històries de Catalunya. Tenim els cessetans, tenim Cartago Betus, feudals, l'Olèrdola, els carlins, Pompeu Fabra, les bruixes. Cada any publiquen un fragment de la història de Catalunya, un moment de la història curiosa, doncs que val la pena, que val la pena col·leccionar i conèixer, que està molt bé.
És xulo, i a més veig que són bastant voluminosos, té força pàgines.
Sí, està molt bé, és per tot un públic, a més, darrere de tot, hi ha una guia de perquè la gent pugui, si vol conèixer més d'aquest moment de la història de Catalunya, doncs una miqueta d'ampliació per conèixer per ficar en context tot el moment històric i tal. Està molt bé.
I això que veig allà és el Victus de Sánchez Pinyol amb còmic?
Ah, exacte. Dibuixat per un sabadellenc, el Cesc Dalmases, que és de Sabadell. També ja té uns anys, però se segueix venent. Ara l'han fet amb integral, que eren tres volumens prims, i ara ho han fet amb integral, i és també un gran èxit de ventes, perquè suposo que m'havia donat també pel llibre, no? per la fama del llibre. Però bueno, mira, el dibuixant és sabadellenc, mira, el tenim ben a prop.
Estem fent pàtria. Va, t'atreveixes a fer una mica de travessa? Què és el que creus que sortirà més avui?
Ostres, doncs no ho sé, eh? Ara m'agafa... M'agradaria que fos el Nocià, que és una història de ciència-ficció apocalíptica, d'aquest distòpica, amb un futur que tots han anat a fer punyetes, diguem-ho així, que per culpa de la contaminació, dels governs, de les guerres, està el món destrossat, no? I el Nocià, que és un còmic molt juvenil, que serveix molt pels adolescents, però també pels grans, també el dibuixa un sabadellenc, que és de Ricard F., i s'està venent molt bé, i m'agradaria que fos el número 20, m'agradaria que fos el més venut. Sobretot perquè és d'aquí Sabadell també, doncs mira, val la pena lluitar pels nostres, que sí.
Rafael, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Esperem que acabi d'anar molt bé aquesta jornada. I ja ho has sentit, Carme, amb aquesta aposta pel Nocià, que és més el desig que ben bé que fem la travessa de contar-ho, sinó que és el que ens agradaria que triomfés en aquesta jornada aquí a la ciutat, aquest dibuixant sabadellenc, el Ricard F., és la nostra aposta per veure si la jornada, amb permís de la pluja, clar, acaba com ens agradaria que acabés.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Pau Durant, des de la plaça Doctor Robert de Sabadell. Anirem copsant quin és l'ambient que es respira en aquesta diada de Sant Jordi als diferents municipis d'aquest programa, el Connectats. Gràcies i bona diada. Adéu, Pau.
Igualment, bona diada.
Nosaltres seguim des de la plaça d'Octavi al Rovell de l'Ou d'aquesta diada aquí a Sant Cugat. De moment es pot passejar tranquil·lament. Fa bastant fresqueta, o sigui que si algú ha de venir encara, doncs que vingui ben abrigat, perquè aquí aquesta tarda passarem una mica de fred. Ara volem parlar de la rosa. Avui és Sant Jordi i és el dia per excel·lència del llibre i la rosa. I avui parlarem amb una responsable d'Elia Garden, però us he d'explicar que enguany Mercabarna Flor ha previst la venda de 7 milions de roses per a aquesta diada, un 20% més que l'any passat. Sant Jordi és un dels esdeveniments més importants per al sector floral català, una diada en la qual es venen el 30% del total de les roses que es comercialitzen a Catalunya durant l'any. I precisament volem parlar d'aquesta flor amb la Núria Alonso, que és d'Elia Garden. Núria, bona
Hola,
tarda.
Bona
Què tal?
Tarda. Molt bé.
Com va la jornada?
Molt bé, un dia molt maco.
Home, falta una mica de
sí,
sol.
Això sí.
Però suposo que et refereixes a la celebració, a l'ambient, no?
Sí.
Sant Jordi també és per vosaltres el dia de la rosa per excel·lència?
Realment sí. Nosaltres com a Garden també. El dia de Sant Jordi és quan més roses venem.
I quin percentatge suposa en la venda de roses que podeu fer
gairebé
a l'any?
Gairebé només el dia de Sant Jordi seria un 50% de les roses totals de tot l'any.
Un 50%?
És que hi ha molt volum.
Home, s'entén doncs que la jornada sigui tan important, no només pels llibreters, sinó també pels floristes. La vostra previsió de vendes per aquest any, per aquesta diada, supera la xifra de l'any passat? És a dir, heu encarregat més roses que l'any passat?
Sí, l'any passat, tot i ser diumenge, es va vendre molt, però aquest any realment, al ser dilluns, tot i tenint en compte encàrrecs i de més, aquest any hi ha més bona previsió.
Fora de Sant Jordi, per exemple, durant la resta de l'any, la rosa en quin lloc diries que està del rànquing de vendes?
No et sabria dir, però el primer segur que no estaria en el top 3. No hi ha tanta fans de roses durant tot l'any.
S'ha vinculat molt la rosa, doncs, a aquesta celebració, a un dia com el d'avui?
Avui només tothom vol roses i la resta de l'any ja passa un segon pla, segur.
Mm. Fa anys que es van posar de moda les roses de colors, com a alternativa a la rosa vermella, que em sembla que és la reina sí. de la festa, no?
Sí, totalment.
Diuen que enguany la tendència serà el roser coque dames i també el rosers miniatura. Jo t'he de dir una cosa, que he voltat per la plaça i n'he trobat bastants de rosers miniatura, que són boníssims.
El roser miniatura sempre ha estat un bàsic, el típic roser de pitiminí, que era petit i tal, sempre ha sigut un bàsic. I aquest any el boom dels coquedames ha sigut impressionant. Nosaltres a la botiga també els hem tingut i estan espectaculars.
I com són els coquedames? Perquè els rosers miniatura ens els podem imaginar. Però els coquedames, com els descriuries?
Els coquedames són les típiques boles aquestes de molsa i d'elles surt el roser. És una cosa molt exòtica, per dir-ho d'una forma. És molt especial.
Especial, i jo ara pensava que també deu ser com molt delicat, no?
Té cuidados especials. Sí? I específics, sí.
Com algú que vingui a la vostra parada o al vostre garden, com li recomaneu que cuidin els coquedames?
Hi ha gent que els pulveritza de quan en quan perquè retinguin la humitat, hi ha gent que els mulla directament per immersió i aleshores aguanten molt més, però has d'anar molt amb cuidado.
Els podem tenir a la terrassa?
Gairebé millor un interior cobert. És un exterior, una terrassa...
Claro,
seria l'ideal.
I en el cas dels rosers en miniatura, també?
Els rosers en miniatura ja és una planta. Les dades al cap i a la fi, exterior, sol, sombra i transplant.
Uh-huh. Parlem de la rosa, eh? La rosa és la protagonista, també en aquesta festa, juntament amb el llibre. Què hem de fer per cuidar una rosa com la que avui regalaran milions de persones a un amic, a un ésser estimat? Com sí. Cuidem aquesta rosa que és que té molt poca vida?
Realment tenen poca vida, però sempre, quan s'arribi a casa, abans de posar-la a l'aigua, tallar una miqueta la punta.
Sí?
Perquè si no, ja no hi ha res a fer. Tallar la punta i, si es pot fer, canviar l'aigua cada dia, cada dos, perquè l'aigua neta ajuda a mantindre com la vigorositat de la rosa.
I tenint aquesta cura, quants dies li podem allargar la vida a aquesta rosa?
Depèn de lo fresca que sigui, això realment. Però gairebé una setmana, si és una rosa fresca, de floristeria, que està tan fred i tal, gairebé podria aguantar una setmana sense cap problema.
És molt curiós perquè, clar, la rosa que es cultiva a Catalunya representa un percentatge mínim, minimíssim, un 1% només. D'on provenen la resta de roses?
La resta de roses realment provenen o de Colòmbia o de l'Equador, de llocs més càlids.
I quan arriben aquí, aquesta frescor que tu ara comentaves...
Es manté el trajecte s'ha de mantenir, i després dels llocs de distribució sempre les han de mantenir fresques, en càmeres, on sigui.
Uh-huh. I ara parlem d'una situació que ens afecta a tots, i en un dia com avui potser no hi pensem, però és que fa molts dies que anem parlant de la sequera. I vosaltres teniu un negoci que dius, ostres, com s'ho fan? Perquè a vosaltres també us afecta aquesta sequera. De quina manera?
Directament. Realment, tant com a la botiga, com al garden, com per les plantes, la falta d'aigua és un problema. I sobretot, cara als clients, tothom ha canviat els hàbits. Ja la gent no s'atreveix tant a comprar plantes quan realment s'hauria de seguir fent. Però el que s'intenta fer és canviar una miqueta el patró, oferir plantes que siguin més de clima mediterrani, que siguin més com tipus crasses, cactus, etc., que poden aguantar amb molta menys aigua, per dir-ho d'una forma.
O sigui que hem de canviar una mica els patrons, no?
Sí, seria l'ideal per seguir mantenint el tenir vegetació a casa, que a cap i a la fi això no s'hauria d'acabar.
I a la gent li està costant fer aquest canvi?
Molt, Sí? Molt. Necessita molta recomanació. Nosaltres també ens hem de buscar una miqueta la vida per veure exactament què és el que pot arribar a viure amb poca aigua.
I a vosaltres també us suposa algun canvi en el negoci? Perquè, clar, heu de canviar algun gènere, algun tipus de planta...
Economitzar molt més l'aigua, evidentment,
també?
Perquè ara ja s'ha de tenir tot en compte i ja més al futur ja no se sap que ara l'estiu que entra. Això serà on estarà el punt de saber si serà un greu problema o serà més llevadero.
I l'afectació econòmica hi és? És a dir, us ha començat a afectar d'alguna manera?
De moment no. Però perquè és la primera primavera, estem començant ara, és tot un ritme. Més endavant, ara ve l'estiu i és quan ara aquest any hi ha problemes de sequera greus.
Núria, tu ja tens rosa?
Jo sí.
Ja la tens?
L'he tingut d'hora avui.
Molt d'hora?
Sí.
I Roser, en tindràs?
Espero que sí.
Ah, mira,
em vols si no, una mica hora, de tot. Sempre sobre algun, sempre ens l'en podem emportar, sempre hi haurà alguna cosa.
Bé, doncs recordeu que enguany la tendència són els coquedames i els rosers miniatura. Ara, els clàssics clàssics no es perden, la rosa. Ja ens ha explicat la Núria com cal fer per cuidar-la i mantenir-la alguns dies més. Núria Alonso, Delia Garden, moltíssimes gràcies i bona diada de Sant Jordi.
A vosaltres igualment.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bé, doncs des de la plaça d'Octavia tornem a sortir, anem a rondar. Abans hem anat a Sabadell, a la plaça del doctor Robert, i ara ens n'anem fins a Terrassa, a la plaça de la Font Vella. Allà hi tenim el nostre company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda i bona diada.
Hola, bona tarda, bona diada. Per mi ha tancat corretge, així és el carrer de la Font Vella. No?
El carrer? Ja, però el carrer, el carrer de la Font Vella no va a la plaça?
Sí, acaba finalment, si baixes, si puges, no.
Ah, val.
Si baixes, dona...
Correcte.
Sí, he triat aquest carrer perquè sempre habitualment doncs, els llocs típics són la plaça Vella, el Raval de Montserrat, la plaça Progrés, doncs fem una mica de fred. A més, a mi, aquí els pobres paradistes, clar, això fa baixada, eh? Jo, les parades estan, diríem que fan com estan inclinades. Haig de dir també que ja està a punt, que acaba de començar a ploure, és a dir, cauen quatre gotetes, això sí, però ja s'està veient algun paraigües i podem dir que el dia que havia començat molt bé, amb sol al matí, però la cosa s'està perjudicant. Era un tema recurrent, aquest dia es deia, hi ha un meteoròleg d'aquí a Terrassa, que es diu Marc Silvestre, que ja va fer un tuit dient aquest any tots els festius han acabat plovent, aviam què passarà en Sant Jordi, doncs ha sigut allò ocell de mal averany, pobre Marc, i finalment doncs sembla que sí que plourà. Haig de dir que, personalment, és una opinió molt personal, bueno, no és que sigui una opinió molt personal, sinó que jo crec que aquest any hi ha moltes, moltes, moltes més parades del que és habitual. Habitualment, doncs, és el que dèiem, no? Hi ha a la plaça Vella, el Raval de Montserrat davant de la Junta, però aquest any hi ha moltes aquí a la Font Vella, hi ha moltes al carrer Major, que és el carrer conegut que tothom en coneixem com el carrer dels Bancs, i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que estem veient aquí. Vaig cap una parada, els veig tots aquí, una paradeta solidària de l'Associació Educativa Tutrias. Hola, què tal? Encara que no ho sembli, estic en directe per la ràdio. Com estàs?
Hola, molt bé.
Com et dius?
Anna.
Anna, com va el dia? Ara s'ha posat una mica.
Doncs la veritat que el dia va bé, però aquest vent fa fredet al final. Però encara estem prou bé.
Heu de tot, llibres, roses...
Sí, nosaltres venem cosetes que han fet les participants de la nostra entitat i d'altra banda també llibres que ens donen les famílies perquè puguem posar la paradeta i les roses de flor, com sempre. Nosaltres som l'associació Tutries. Fem projectes aquí a la ciutat de Terrassa per infants, joves i persones adultes amb capacitats diverses, i també fem activitats al barri de Can Boada del Pi per infància i adolescents.
Un dia que està anant bé o...?
Sí, encara bé. Ara esperem que hi hagi una miqueta més d'afluència a la tarda i seguim.
Anna, moltes gràcies i que acabi d'anar molt bé la diada.
Vale, perfecte, gràcies.
Doncs continuem, baixo una mica més, perquè tenim més parades, hi ha de tot, no? Hi ha les típiques parades d'entitats, hi ha les típiques parades, a més, més dels joves que abans volen pagar un viatge, volen, o són d'esplais, i bé, hi ha una mica de tot. Aviam, ara veig una noia que està molt atrapagada i em sap greu, eh? Però bé, deixa'm passar. Aviam... Hola, què tal? Encara que no t'ho sembli, estic en directe per la ràdio, què tal? Com et dius?
Hola.
Estàs sola, tu t'aquí veig parada, estic a la tira de gent i tu t'han deixat sola.
Ara sí, perquè estem fent un descans. Estem esperant a les persones usuàries de l'entitat que seran els que seran vendrant.
Sou?
Associació d'Aus Vallès.
Sí, és que com estan el dia? Ho dic perquè ara s'està posant una cosa una mica peluda, no?
De moment molt bé, ens queden molt poquetes per vendre a nosaltres.
Jo la Font Vella fa baixades, no sé com m'ho he pogut instal·lar.
Venim cada any, és el tercer any que estem. O sigui que estem bé aquí, ens agrada, estem molt lluny i és de pas, i està molt bé.
Com funciona? S'ha demanat permís, suposo, a l'Ajuntament i ells són els que us situen. No? Digue'ns qui sou a la teva associació.
Qui som?
I què us dediqueu?
Som una associació sense ànim de lucre dedicada a l'oci de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Molt bé, doncs moltes gràcies, que tingueu una resta de bona diada, que no plogui, val?
Molt bé,
gràcies. Bé. Doncs, segon testimoni, que, com dèiem, aquí a la Font Vella, on la gent va baixant, però, clar, això ara sembla que ha parat, eh? Ara sembla que no plou, però el dia és fresquet. No sé si a Sant Cugat o a les altres ciutats de l'àmbit del Connectats, no sé si també passa el mateix, però aquí la veritat és que el dia és fresquet. Jo, que soc molt calorós, no ho noto tant, però hi ha gent que sí que ho nota. Doncs, aviam, què tenim per aquí? Xava, que això som com un d'un col·le. Hola, què tal? Estic en directe pel programa Connectats de Ràdio. Qui parla, va? Ui. No? No vol parlar ningú. D'on sou?
Del social.
No, social. Quin son,
això?
Sí. Doncs, i què, com va el dia? Com et dius, per això?
Marino.
Bé, com va el dia?
Bé, prou bé, de moment. De moment va prou bé.
Diem que el social és una de les entitats centenàries de la ciutat, és una on jo vaig jugar a futbol sala, molts anys, i aquí, bueno, aquí teniu molta... No sé si sou d'una secció concreta, perquè aquí hi ha l'esbar, hi ha teatre, hi ha de tot, no?
Sí, de bàsquet.
Ara ja teniu la pista, bé, no?
Sí, ara ja podem jugar, ja podem entrenar, sí.
Teniu roses, llibres, què més, algú més?
Hi ha roses, llibres, roses de xutxes, punts de llibre que han fet els nens dels equips petits de bàsquet, i sí, aquestes coses.
Bé, bueno, doncs esperem que no plogui, que tingueu una resta de la diada ben maca, val?
Gràcies, igualment.
Gràcies a vosaltres. Doncs aquí, a la paradeta del centre social, una de les entitats, com dèiem, més antigues de la ciutat. No sé si vols que continuï anant pels llocs.
Sergi.
Sí, ara et sento. És que no sabia si estava en un contacte. He mirat fins i tot si s'havia acabat la connexió.
A veure, aquesta hora de la tarda, 2:45 de 5 d'aquesta diada de Sant Jordi, ja sabem que la temperatura, el dia així, no és que convidi massa estar molta estona fora, però a aquesta hora els terrassencs ja s'han animat a sortir. Veus força gent per la Font Vella o no?
Sí, no, la veritat és que puc parlar des del matí. Jo he passat pel Raval sobre 9:45 del matí i ja hi havia força gent. Després, quan he baixat a dinar cap a casa, a la plaça ja estava a rebentar, i ara la Font Vella és una munió de gent que va passant, eh? És a dir, que sí que hi ha activitat, hi ha ganes de sortir pel carrer i de comprar la rosa, de comprar el llibre, etcètera.
Molt bé. I tu ja ho tens tot?
Jo no. Jo,
sempre va estar. Sempre va estar.
De moment, el llibre brilla per sa ausència, de moment.
Doncs espavila, que se't farà tard. Val?
Doncs, escolta, bueno, això s'ha d'espavilar un altre, no jo.
Oh, tu també. Sergi, està bé.
No.
Sergi, està bé, gràcies. Des de Terrassa, que vagi molt bé. Bona diada. Adéu-siau.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Bé, doncs continuem des de la plaça d'Octavià en directe amb aquest Connectats especial. Hem parlat de la rosa, ara parlarem del llibre. El protagonisme dels llibres en un dia com avui és indiscutible. És el dia de més vendes durant l'any, però què passa en realitat amb molts dels llibres que ens hem comprat a les parades de les nostres places i ciutats? Hi ha una veritable passió per la lectura i pels llibres? Doncs ho preguntarem als nostres convidats d'avui. Lluís Julián és bibliotecari de la Central de Sant Cugat, la Gabriel Ferreter. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda i bona diada.
Bona diada. I la Dolors Vilarassau, coneguda ja del programa, directora teatral i responsable del Club de Lectura Teatralitzada de la Gabriel Ferreter. Bona tarda, Dolors.
Hola, bona tarda, Carme.
Què passa amb molts dels llibres que es compren un dia com avui?
Jo els llegeixo.
Tu sí.
Ara, el que fan els altres no puc posar la mà al foc.
I què diria el Lluís?
Bé, doncs és un dia que realment és especial perquè és quan tothom s'apropa a veure què ha sortit, aviam quin llibre agrada. És un dia que no deixa de ser comercial, però realment tot el que és cultura del llibre en aquest dia és com una explosió.
És una explosió. O potser és que hem canviat la manera de llegir. Ho dic per això de les tecnologies. Vull dir, llegim, però llegim d'una altra manera, llegim altres coses.
Jo el que sí que crec és que l'acte de llegir... Jo, estem en un moment una mica així estrany, perquè jo crec que és el moment de la història que més llegeix la humanitat. I llegeix més, però no llegeix literatura. És a dir, tota la comunicació es fa a través de llegir WhatsApp, de llegir correus, sempre estem llegint. Però realment el que és literatura no té una continuïtat que tenia abans. Per què? Perquè hi ha d'altres productes que de vegades el que fan és que perds aquest fil conductor. És a dir, una sèrie. Les sèries es comparteixen i la lectura és individual. I de vegades aquest temps s'està perdent. Amb la qual cosa l'acte de llegir és un acte encara més individual, més teu, no es comparteix tant dins de les famílies. Trobo que aquí hi ha una mica de deslligar-se del que és el món de la literatura, del que és literatura.
Què et sembla, Dolors?
Sí, hi ha molta invasió de gent que prové doncs, dels mitjans audiovisuals, de vegades hi ha molta, és el que diu ell, hi ha molta poca literatura. No, jo també vull fer un incís amb el club de lectura que coordino jo, que precisament llegim dues coses. Llegim el guió, llegim el llibre, però també llegim l'obra de teatre. O sigui, és dues lectures diferents. Una és la lectura d'un espectacle i l'altra és la lectura d'un text. Mm. I és una doble lectura que penso que és molt profitosa de fer.
Perquè ara comentava el Lluís l'acte de llegir, que és un acte en solitari, però amb els clubs de lectura és totalment al revés, és un acte per compartir, no?
Sí, la lectura també es fa en solitari, perquè, clar, si una obra de teatre encara la podríem llegir en una sessió, però una novel·la no donaria per llegir-la. Es comparteixen les idees sobre el llibre, l'argument, la forma, es comparteixen altres coses, però la lectura en si continua sent un acte d'una persona...
Íntim. És un acte íntim.
Sí, i a més a mi m'agrada molt també tot això de llegir per internet, tot això a mi no m'agrada. M'agrada també el llibre com a objecte. O sigui, m'agrada agafar un llibre, l'olor que fa, fer-me el meu, subratllar-lo... O sigui, m'agrada també l'objecte del llibre. I penso que això és insubstituïble. No necessito cap màquina per llegir. Només necessito jo amb aquest objecte,
sí.
No?
Sí, de fet, jo recordo sobretot que fa 25 anys més o menys, que és quan jo vaig començar, que tothom deia, ostres, però si el paper ja no té futur, ara el llibre electrònic s'ho menjarà tot, ja no tindreu feina. I s'ha demostrat que no, que la gent realment el que vol és el paper, vol tocar el llibre tradicional.
I, escolta una cosa, on penseu que està la llavor per fer créixer aquesta passió per la lectura? Perquè, clar, sovint, moltes vegades és l'escola que sembla que ha de ser l'origen de tot. Les famílies, a casa, també, una mica, la mateixa idea. On està la llavor?
Sí, jo crec que a casa és fonamental. Realment, els nens, no tots, però sí que tenen allà una imatge teva com a pare, com a mare. Si tu fas X, ells també tiraran cap a fer X. Que no sempre funciona, perquè a casa meva el meu fill llegeix quan llegeix, però mai l'obligaré, perquè jo crec que no hi ha pitjor campanya de lectura que una campanya de lectura. És a dir, una campanya de lectura que et digui, has de llegir, si vols ser intel·ligent, has de llegir. No. Igual has de captivar i has de fer veure que llegir és tot un plaer. I quan tu descobreixes que és un plaer íntim, i que formes part d'aquesta gran petita família dels que són lectors, llavors és quan realment tu al final t'enganxes a llegir. Però has d'anar cap aquí, a captivar, no a obligar.
Jo estic d'acord amb el Lluís. Precisament l'autor aquest que ha fet el pregó a Barcelona deia que no hi ha res pitjor que obligar a un nen a les escoles a llegir uns llibres determinats. Que els nens han de llegir el que tenen ganes de llegir. Perquè no, només amb aquesta... Amb això que dius tu, no? Captivat, sigui un còmic, sigui... O sigui, però l'obligació és una cosa que mata la lectura.
Sí, totalment d'acord.
Però... Com es fa això? Aquest és el doncs, dilema.
Això,
com es fa?
Evidentment, incentivant des de casa.
Sí, des de casa, sí. I també, aviam, la biblioteca. Si tu, quan tu comences a explicar un conte a un nen, és una tradició oral, comunicació oral, comença des d'aquí.
Figura sí. Dels contacontes, per
correcte,
exemple.
Correcte, sí, d'aquesta tipus dels contacontes, evidentment. Comences aquí. Però si tu, en comptes de dir, vull que llegis aquest llibre, comences a captivar amb el personatge d'aquell llibre, tu ja faràs que aquella persona s'interessi per aquell personatge, digui, vols les aventures? Estan aquí. Tens la possibilitat de llegir-les o no. Tu sabràs, tu estàs perdent. Ho veig des d'aquí. Però sí que és veritat que, evidentment, les escoles sí que són un dels motors. Les biblioteques és un altre i les llars és un altre. Però tothom ha de fer la seva feineta. Però no... És a poc, no obligant, sinó, insisteixo, és captivant. Anant cap a aquest món de llegir que descobriràs la teva pròpia història. Trobo que és des d'aquí.
Hi ha una cosa que molt important a l'escola per fer, que és que els nanos suspenen molt en comprensió lectora.
Ara. T'has avançat, Dolors, però sí? Per aquí també anàvem.
O sigui, si ja no entens... És que, clar, sense comprensió lectora és que no pots anar per la vida, no pots fer ni un problema de matemàtiques. O sigui, si no saps el que llegeixes i el que vol dir allò, clar, la cosa comença per aquí. I després, evidentment, els nens que tenen la sort que els seus pares doncs, els hi llegeixen, que hi ha llibres a casa seva, evidentment aquests nens doncs, vull dir, estan molt més preparats per la vida i per llegir, no?
És que és un problema molt greu, perquè clar, no és només que no entenguis el que estàs llegint en aquell llibre, no? És que el que comentava la Dolors, has de resoldre un problema matemàtic.
Correcte.
I no saps què. O sigui, si aquestes generacions continuen tenint aquest problema, podem arribar a una situació realment greu de no entendre moltes coses de la vida.
Sí, clar, és que una cosa és aprendre a llegir, una altra cosa és estimar la literatura.
Sí, sí.
Coses paral·leles, però que realment cadascú té el seu camí.
I què me'n dieu del paper dels prescriptors? Per exemple, si ja tenim una certa passió per la lectura, si tenim un interès, si anem a buscar un llibre, tenir algú que et pugui orientar, algú que et pugui... crear doncs, aquest interès, que et pugui captivar amb aquest personatge que deies tu,
sí.
Lluís?
Home, si no comprem el llibre per Amazon, el llibreter és un bon prescriptor. Vull dir, és una feina que Amazon no te la farà.
El llibreter, vols dir?
El llibreter, sí, el llibreter, clar.
i el bibliotecari.
I la també hi ha el bibliotecari. Que
no, i a més s'ha de dir que les biblioteques ara, abans bueno, eren com una cosa de tota plena de llibres i plena de pols i una cosa antiga, tenen quantitat de suports i quantitat de coses diferents. Tu vas a una biblioteca, tens llibres, tens diaris, tens vídeos, tens connexió amb ordinador, tens activitats paral·leles que es fan, vull dir, és un festival, una biblioteca.
Sí, però anem a la figura del prescriptor.
Nosaltres cada cop actuem menys com a magatzem i més com a, no llibreria, però sí com a actualitat. És a dir, aquell llibre que ja porta X temps i que ja no surt, ja no cal tenir un allà. Perquè, clar, la xarxa de biblioteques de la Diputació n'hi ha més de 200 biblioteques. No fa falta que totes tinguin aquell llibre que fa 30 anys i que fa 10 o 20 que no surt. El llibre va fora i entra un altre llibre que realment és d'actualitat, que la gent vol llegir, que captiva a la gent. Perquè la col·lecció, si està desfasada o si no està bé, ja no agrada, ja no tens gent que vingui. Aviam què trobo a la biblioteca. I la nostra, una de les nostres feines és aquesta, és dir, escolta'm, recomana'm un llibre. Aquesta pregunta es la fan cada dia. I tu has d'estar al dia tot això. I és una mica de... que després endevinar si aquell llibre li agradarà a aquella persona o no és molt complicat. Perquè trobo que cada persona té un llibre i un llibre per cada persona.
Clar.
Ara, encerta-ho. Encerta-ho, això és molt complicat.
Ja. Dolors, parla'm, ni que sigui breument, d'aquest club de lectura de teatre. Des de quan funciona?
Fa 18 anys. Jo crec que va ser, sense posar-me medalles, el primer club de lectura de teatre que va funcionar a Catalunya. Perquè pels clubs de lectura de teatre hi havia un problema molt, molt gran en el seu moment, que és que no hi havia textos. O sigui, no, la gent va veure les obres de teatre, però no es publiquen textos teatrals. Es publica novel·la, assaig, es publica fins i tot poesia, però teatre és molt difícil. Aleshores, primer de tot, quan va néixer la biblioteca, doncs tenia una part que estava associada a la part del teatre. I a més teníem al costat el Teatre Auditori. Mm. I gràcies a aquesta col·laboració amb el Teatre Auditori, a través de les companyies i de la gestió que hi ha una persona que ens ha fet durant molts anys, que és el Gerald Fanon, ens han passat els textos amb els que assagen els actors. I això va donar peu a que això és un privilegi, perquè no tenim el text editat, però tenim el text tal com l'estan assajant els actors. I això és un privilegi molt gran que hi ha en aquests clubs de lectura de teatre. També, clar, llavors això, doncs, els clàssics potser sí que estan més publicats, encara que de vegades les traduccions no són lo bones que haurien de ser, i així va començar aquest club de lectura. Bàsicament, quan va començar aquest club de lectura, la gent bàsicament anava als clubs de lectura de novel·la. Mm. I aleshores la gent que es descartava de novel·la venia al club de lectura de teatre perquè no trobava lloc en el de novel·la. Però em sembla, no dic que s'han invertit, perquè el club de la...
Es van acabar enganxant molt. El club de lectura de teatre ha funcionat sempre molt, molt bé.
O sigui que al final la gent, doncs, ha trobat una manera d'anar a veure representacions, de comentar-les, de comentar el text, i això, vull dir, ha fet que funcionessin. Ara, per sort, ja hi ha molta més edició de llibres. Per exemple, el TNC ja té una edició pròpia. Per exemple, si vas a la Sala Beckett, també hi ha en edició de llibres. Arola és una, és també una bona editorial de llibres de teatre, i les coses han canviat una mica.
Sí que funciona bé, sí.
Bé, doncs, de la Rosa, del llibre, de la celebració, de tot. Parlem avui en aquest especial Connectats a motiu de la Diada de Sant Jordi. Agraïm moltíssim al Lluís Julián i a la Dolors Vilarassau, que ens han acompanyat i han passat per aquí una estoneta. Que vagi molt bé, molt bona diada.
Bona diada.
I ara anem molt ràpidament fins a Badalona, concretament al carrer Francesc Layret, on diferents entitats socials i comerços locals han muntat les seves paradetes. Allà hi tenim el nostre company de Ràdio Ciutat de Badalona, Àngel Hernández. Molt bona tarda. Quin és l'ambient?
Molt bona tarda, Carme. Doncs aquí a Badalona avui es respira un ambient especial, un ambient d'il·lusió i d'alegria. El carrer Francesc Layret, on soc ara mateix, està ple de gom a gom. Recordem que per aquesta via passen els cotxes, però avui s'ha tallat el trànsit. La gent passeja sola, però també acompanyada de familiars i amics. Això sí, ara que encara que ara feta el sol, ho fan sense perdre de vista el cel, ja que cap al migdia ha plogut una mica aquí a Badalona i de cara a la tarda hi ha previsions de ruixats dispersos. Aquí més una trentena de parades d'entitats socials i culturals, a més de centres educatius i floristeries i establiments comercials locals, i participen en la Diada del Llibre. Per als floristes, aquesta és una de les jornades on més augmenta la facturació. Les vendes celebren són del tot positives. El mercat de flors i plantes ornamental preveu que aquest Sant Jordi es vendran 7 milions de roses arreu de tota Catalunya. 1 milió més que l'any passat. Justament per parlar sobre aquest assumpte tenim a la Thais Vidal, que és treballadora de flors Morera. Molt bona tarda, Thais.
Bona tarda, Àngel.
Com està anant la jornada, Thais? Explica'ns.
Bueno, no ens podem queixar, la veritat. Ha anat molt bé, hem començat el dia amb una mica de fred i aire, però s'està aguantant perfecte amb un sol, que és d'agrair. I molt contents, la veritat. De moment, molt contents.
Heu venut moltes roses aquest matí?
Sí, hem venut molt bones comandes de roses, amb peanes i moltes cosetes més, juntament amb les roses de Sant Jordi.
Ara gairebé són les 5 en punt. Com estan en un primer balanç d'aquest primer tram de la tarda?
Molt bo, molt bo. A més, ara ja surt tota la canalla i ens estem esperant amb els braços oberts, la veritat.
Quina és la rosa més venuda? Aquell que dius, la vermella, per què?
La vermella. Perquè és l'original, d'aquí, la nostra, és la Barcelona. De poder sí que hi ha alguns que ja s'animen amb blaus, amb grocs, per una mica canviar de color. Però no, l'original és la rosa, que és la nostra.
Explica'ns una mica els gustos del blau, perquè a mi encara em sobta que la gent vulgui una rosa blava.
Sí, perquè és molt peculiar. Una rosa blava és molt peculiar, no es veuen. Llavors, és com un detall, a sobre doncs, una mica més original.
I com s'aconsegueix?
Bueno, és un tinte, se li posa un tipus de tenyit, bueno, de tinte, que se li posa a l'aigua quan elles ja creixen. I les arrels absorbeixen aquest tinte.
I la rosa groga, perquè també es veu bastant. Ara mateix estem aquí, com deia companys, enmig del carrer Francesc Llarés, i sí que és cert que la majoria de roses són vermelles, però també hi ha bastant números de roses grogues. Com va les vendes de les roses grogues?
Podeu venir més les blaves que les grogues.
Sobte, això...
Sí, perquè és molt curiós. Una rosa blava crida molt l'atenció per lo diferent que pot ser el color.
Algun producte que estigui tenint molt d'èxit a la vostra botiga?
El Sant Jordi.
Els peluixos?
Sí, el drac. El drac, les cistetretes, els pinces, també tenen una roseta aquí al drac. Sí, que això és el que molt, també estem venint molt.
Em comentaves que també esteu venent molt a roses que estan amb un frac.
Sí.
Doncs per que aguanti més temps.
Les provetes, sí.
Les provetes, no em sortia la paraula.
I llavors, el que fem amb les provetes és que almenys ho podràs tornar a aprofitar per un altre tipus de flor.
On compreu les roses?
Són majoristes. Els que comprem les roses són majoristes. Bueno, a Vilassar ja sabem que allà trobem molts majoristes de plantes i de flors.
Esperem que no plogui, no, Thais?
Esperem que no plogui. Jo crec que si plou no ens afectarà tant.
Doncs moltes gràcies, Thais. Doncs també tenim a la Anna Vinya, aquí companys, que és dependent de la botiga Fantasy Sport, una botiga especialitzada en la venda de llibres de literatura infantil. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, explica'ns, perquè aquí esteu tenint molt d'èxit, perquè si els nostres companys ho poguessin veure, està ple de persones que estan intentant comprar aquí els vostres llibres.
Sí, la veritat és...
Bé, sembla que hem perdut la comunicació amb el company de Badalona, que ens estava narrant com s'està vivint aquesta diada. Si és possible, i el podem recuperar per acabar de tancar la connexió, ell, l'Àngel Hernández, avui connectava des del carrer Francesc Layret, una de les zones concorregudes en aquesta diada a la ciutat de Badalona. Allà doncs, es donen cita diferents entitats socials, també comerços de la ciutat, i ens explicaven que les roses blaves estaven tenint molt d'èxit, més que les grogues. I n'hem parlat de les roses, ho recordeu? Fa una estona parlàvem de les roses amb la Núria Alonso, d'Elia Garden, que també ens comentava que precisament hi ha novetats aquest any, que a banda de les roses que veiem circular per totes les nostres places i municipis, hi ha una novetat, que són els rosers miniatura. Què passa? Doncs que els rosers miniatura s'aguanten més bé, sembla que és més sostenible i al final doncs, poden anar bastant, bastant bé. Que si heu comprat la rosa no passa res, eh? Que segurament també sabeu què és el que heu de fer per conservar precisament aquesta flor. Digue'm, Àngel.
Que ja estem aquí preparats, que hem tornat.
Molt bé, doncs escolta, un minutet i una mica més i vinga, donem va. Per acabar de la connexió. Vinga, endavant.
Molt bé, doncs la reprenem, que comentava, que estàvem aquí amb la Anna Vinyes, que és dependent d'una botiga especialitzada de literatura, que està tenint molt d'èxit. Anna, explica'ns una mica què veneu aquí.
Bueno, venem llibres des de per nadons i infants molt petitons, de textures, que poden mullar, poden mossegar. Llibres ja per quasi preadolescents, on poden agafar i mirar coses que els criï l'atenció, ja sigui de vaixells, de l'espai, del bosc, d'una miqueta de tot. Llavors també tenim contes aquests que són en puzzles, que amb els nens de 3-4 anys els criuen molt l'atenció, i també hi ha molts llibres de primera infància, la primera lectura, de lletra de pal, lletra de pal i lletra lligada...
Perquè com d'important és potenciar la literatura entre els més petits i també recordar-nos que aquesta diada també està dedicada a ells.
Efectivament. Tenim un problema avui en dia, és que cada vegada els nens els costa més llegir. Mira. És més complicat que facin lectura a casa. I aquí hem buscat una miqueta de llibres de projectes que amb els nens els estigui més capaç de llegir. Des de llibres amb lletra lligada amb dibuixos, que llavors la gent ha anat escrivint dibuixos i van identificar-lo amb el que és, llavors ja, els fa més a mi el tema de llegir, a uns llibres que són per nens grans, de 8, 9, 10 anys, on no han d'agafar i llegir tota una narrativa, sinó que poden agafar una pàgina i mirar pues, algú de l'època romana o algú d'algun animal que els agradi molt en concret. Llavors això facilita que els nens puguin agafar i puguin llegir.
Àngel, Àngel, no ens queda temps, sí. Ens queda temps perquè arribem justament per fer la desconnexió. Tornem després de les notícies. En qualsevol cas, Àngel, moltíssimes gràcies i que tingueu una molt bona diada.
A tu. Aquí estarem.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bé, doncs de seguida tornarem. Ara ens n'anirem a saber quines són les últimes informacions. Ens posem al dia i de seguida reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Avui fent ronda pels diferents municipis del Connectats.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. 3bs.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.